una posició molt crítica, fins i tot arribant a qualificar el text de fals.
3 i 4 minuts és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença atento.
Més informació a ib3notícies.com.
Tento el número 999. Heu de saber que avui és el Dia Mundial del Pop. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. My friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy knowing. Bon dia. Avui, dia 8 d'octubre, se celebra el Dia Internacional del Pop. Del pop de la mà, volen dir, no de la música pop. Aquest moluscós cefalòpodes, una celebració amb l'objectiu de retre homenatge especial a una de les espècies marines que ha pogut sobreviure més temps a la Terra, tot i que la seva vida és de 2 o 3 anys només. A les illes, el pop apareix a moltes expressions, ja ho sabeu, com quan deien que qualcú es lleig com un pop, o que té la cara com un pop, si la té molt grossa. També hi ha qui diu que s'aferra com un pop, si és molt aferradís, demanador, i no per tu. O qui està més topat que un pop, si està molt cansat. I a Menorca, anar pop és anar ben xop, banyat de dalt a baix. Per tant, una persona molt remuada ha arribat a casa seva fet un pop o remull com un pop. I també en femení, sa filla t'ha caigut dins el safreig i n'ha sortit ben popa. Avui provarem de no xopar-nos i recordar el pop de la mà, perquè en definitiva avui els pops fan festa. Comencem.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Ben trobats a temps en aquest programa que de dilluns a divendres de 3 a 6 del capvespre vos acompanya aquí a IB3 Ràdio. Un programa que, com sempre, és ple de diversitat, juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat. Avui programa número 999. 999 Tentos. I, com sempre, aquest programa té totes les lletres. Qui les saben totes són en Xisco Nadal, en Celestí Olivé, en Miquel Junc i el nostre becari, en Toni Guiscafrà.
un dia més a Tèntol. Xisco Nadal, com anem?
Molt bon dia.
Celestí Oliver, com estàs?
Bon dia, bé.
Miquel Jun, com va?
Bon dia, va bé.
I Toni Guiscafra, com va això?
Bon dia, va bé, va bé.
Així m'agrada, ben trobats tots avui. Res, que mos queda un programa per fer-ne mil. De fet, és aquest el que ens queda. Aquest que començant just ara mateix. I que estem ben contents de poder celebrar-ho amb vosaltres. Avui també ben pendents a l'actualitat del debat de política general que s'ha fet al Parlament de les Illes Balears. Us n'han informat els nostres companys del servei informatius i nosaltres també tenim altres temes. Celesti, començant per tu.
Idò, i sí, a banda de fer aquest mil, avui jugarem a Tèntol, repassarem l'actualitat del dia i parlarem d'aquesta nova edició d'aquest cap de setmana d'Art i Copes que se celebra des de divendres i fins diumenge a Sa Pobla.
La bombeta de llum del carrer avui fa pampallugues. Una bruixa amb la seva granera davant dues llunes. Sargantanes que enfilen parets riuen per ses butxaques. Cada cop que tu me dius t'estim me tremolen ses cames. I per moltes voltes que passem el sol, aromes de roses, cant del rossinyol. I per moltes voltes que passem el sol, brindarem balades en copes d'amor.
Ah, sí, és la 18a edició d'Art i Copes de Sa Pobla, que enguany en l'exposició central va dedicada a 6 artistes: Anna Vallespí, Cata Valls, David Campaner, Felip Caldés, Jaume Mí i Pep Siré. Conforma l'exposició central a Can Plana sota el títol Nous Llenguatges. Parlarem d'aquesta exposició i també d'un bon grapat d'activitats complementàries que s'han programat en diferents espais expositius que són tant municipals com privats i molt d'artistes que hi participen.
Exacte. Art i Copes a Sa Pobla aquest cap de setmana. Però avui és dimecres, sí, i torna a la nostra coreta més estimada, na Raquel Agüeros, i com sempre ho fa, a Contracom.
Bon dia tot el dia. Jo sé que estàveu esperant el meu àudio contant de què xerrarem avui a Contracom. Ho sé ser, per suposat. Farem una petita repassada de les revistes del CO, però només vos diré una cosa. Lo prometido es deuda.
I doncs sí, esperam Raquel Agüeros, com sempre. Tan enigmàtica ella. Almenys que ens ha promès i que complirà. Miquel, però també en tenim taula de redacció.
Sí, avui haurem de començar parlant de l'Imserso, perquè hi va haver llargues coes per aconseguir comprar aquests viatges de turisme social, de fet, perquè volen fer-se una idea. Només 5 minuts se van acabar tots els viatges a destinacions culturals. En 5 minuts.
Són els que més agraden, eh? Sí, jo això ho sé, perquè m'ho han contat.
Ah, també és normal.
Els viatges culturals són els que primer s'omplen, sempre.
Sí, sí, en només 5 minuts se van acabar aquests. Hi va haver una gran demanda. També haurem de parlar de les travesses, sobre qui guanyarà el Nobel de Literatura, que s'anunciarà demà. Valtros, per qui apostaríeu?
Hi ha noms?
Hi ha molt de noms, hi ha molt de noms, però bé.
De fet, n'hi ha un d'espanyol.
N'hi ha un d'espanyol. Després vos direm més cosetes, perquè n'hi ha un bon parell de noms i les travesses apunten cap a noms concrets, però ja veurem ben què passa, perquè mai se sap, això. No, molt secret.
Exacte, tot. I que les travesses a vegades i normalment no encerten i llavors un altre nom
que no
s'ha dit.
Moltes vegades no. I també acabarem parlant de música i parlant de la curiosa campanya de màrqueting que ha fet de Taylor Swift per promocionar el videoclip d'aquesta nova cançó. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. And if you never call for me, I might have.
tercera hora de Atento, a partir de les 5 entrevistarem la directora de l'Evolution Mallorca International Film Festival, na Sandra Lipski. Enguany, en aquest certamen de cinema, hi haurà representació de 30 països diferents i també una secció especial per a pel·lícules Made in Balears. L'Evolution Mallorca International Film Festival arriba enguany a la 14a edició amb un nom destacat, el de l'actor nord-americà Steve Buscemi. L'actor de Fargo o Reservoir Dogs serà guardonat en l'Evolution Icon Award. És un dels noms d'aquest festival que entre dia 21 i dia 29 d'octubre convertirà Ciutat, la capital del cinema independent, amb més de 130 projeccions.
Molt bé, doncs ganes de saber més d'aquest festival i també d'aquest actor que ens visitarà aviat aquí per Mallorca. Però a partir de les 5 i mitja rebrem la nostra senyora de Brioix, perquè avui toca gastronomia arsiana. Fes el que vulguis quan tinguis gana. M'ho he inventat un poc ara, però sempre...
Ja que
bé, sí. La gastronomia arsiana té això, que te pots inventar l'eslògan cada setmana.
Mm-hmm.
Avui...
També ha rimat.
Exacte.
També ha rimat.
Avui un menú molt de tardor, sí, perquè ens ha preparat aquesta cançoneta.
Boletaires! Molt bon dia, gens de Tèntol. Aquí la senyoreta Brioix. Mos escoltant més tard a Gastronomia Arsiana. Fins més tard.
Boletaires arreuixats.
Boletaires, no sé si n'hi haurà encara de bolets, però... Toni, tu saps?
Toni en sap, en Toni.
Toni, perquè se n'han trobat.
Ja n'he trobat,
ja
sí, sí.
Ja n'heu trobat?
Sí, sí, sí.
De quina casta?
Picatornells, forts i blaves.
Molt bé, doncs...
Però ara... Dir que són picatornells.
Clar. No.
Clar, picatornells.
Picatornells. No, jo no ho havia sentit mai.
Picatornells, sí, sí. No, però ara supos que aquest cap de setmana que dona tanta d'aigua... Anirà bé, perquè
sortirà.
Sortirà. D'aquí unes setmanes.
Hi haurà cames seques.
Cames seques? Sí. Això no te conec.
Per favor.
Cames secs.
Deu ser el mateix,
ja,
segurament.
Si n'ha canviat el nomenclàtor per cap de Pere, jo,
Barra perquè...
Sencia, per esporles, sempre en duia i agafava cames seques.
Són aquests que tenen l'estron groc.
Sí, són groguenques
i
sobretot fan molt de crec-crec. A mi el que m'agradaven és que eren molt, quan te'n menjaves, feien runaways. Sí.
I tenen el capell marró.
Estimat, jo me'ls menjava cuinades, perquè me'ls feia ma mare. Jo no anava a cercar mai perquè ningú confessa els agres, com molt bé deu saber.
No, però ho dic perquè és un bolet que crec que només hi ha per la Serra Tramuntana i a Catalunya. Per això que no és molt freqüent aquí.
Sa que no, desconeixia que no n'hi hagués arreu.
Tu quants en saps d'agres, Toni?
Ja farà vida en tenc un bon parell.
Sí? Que són teus.
Un dia mos hi durà, mos ha dit, d'excursió.
No, jo m'ha dit que m'hi durà. Sí?
Però suposo
que
m'hi
dirà, tu per dir cap allà.
No, és a dir, en el Jagre no m'hi duré, però...
Ah,
bé. Ja un poc, sí.
És a dir, mos durà fora vila.
Exacte.
I dirà, aquí tenc un pou, aquí tenc dues gallines.
Ja veuràs que
entrarem
en joc a tu.
Crec que serà tota l'excursió que farem amb en Guisca.
No, ben cansats, eh? Així m'agrada. I no, podràs venir en aquesta secció perquè avui també aprendrem a cuinar amb bolets. 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també podeu participar en aquest programa, ja ho sabeu, en directe, a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
Ens podeu escriure a l'Instagram del programa, que és @tentolivetres, o també al Facebook de Tentol.
O bé, el correu electrònic...
Oh, sorpresa!
...que nosaltres, que tentol@ivetresradio.com.
I de tot això, vos hem preparat avui en aquest menú també de Tentol 999. Miquel Junc, gràcies.
Fins ara.
Xisco Nadal, gràcies.
Fins ara.
I Toni Guiscafrà, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I avui tenim a les vies de sa un home que també coneix agres i que també li agrada anar a cercar bolets.
Sí, perquè en té cara.
Però és d'aquells que només agafes platassanys. Sí, sí, n'hi ha d'aquests.
Sí, sí.
Avui tenim en Joan Jiménez. Joan, moltes gràcies. Són les 3 i de 9 minuts i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
sí, estimats oients, arriba el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
Idò, i sí, estimades i estimats, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar dels boscos a l'interior del Pla de Mallorca.
Aquesta cançó.
Em feia, sí.
El Bosco.
Ha plogut.
Nirvana.
De llavors, sí.
Imagina't. I de, mira, avui parlant de boscos, i ja sabeu que boscos i garrigues han estat sempre presents a l'interior de Mallorca, però es veu que no se n'ha parlat massa mai, perquè avui han de dir que ocupen prop del 22% del territori d'esplà de Mallorca, d'aquesta comarca, però que han restat sovint en un segon pla perquè han estat eclipsats pel fort caràcter agrari d'aquesta comarca. Ara bé, al segle XXI, i amb una consciència sobre sostenibilitat i gestió agroforestal, no podem ignorar el seu valor. Ara, un llibre titulat Boscos a l'interior de Mallorca convida a redescobrir el paper històric i actual dels sistemes forestals al paisatge rural. Aquest llibre ofereix una completa i fascinant mirada etnobotànica sobre el Pla de Mallorca, una obra que també posa en valor usos, noms populars, topònims, costums i tradicions associades a les espècies vegetals més comunes dels nostres boscos i garrigues.
Si no teniu casa, ni dobbes per fer-la. Si no teniu feina, ni ganes de fer-ne. Hi ha una terra on podeu anar. Les portes obertes, veniu en esplà. Posa una caravana enmig d'un cortó. Omplia una caseta sense permís per fer-ho. I no passeu pena per qui són els veïnats. Només són gent de... Veniu en esplà.
Aquest llibre està publicat pel biòleg i professor Lluviner Biel Vicens, titulat Boscos a l'interior de Mallorca, Natura i Cultura, i ha estat editat per Documenta Balear dins de la seva col·lecció Menjavents. Biel Vicens defineix aquest llibre com una mirada detinguda en el patrimoni natural i etnobotànic d'Esplà de Mallorca i un estudi dels entorns naturals, boscos, garrigues, matollars que han conviscut i encara coexisteixen amb el món rural i agrari del centre de l'illa de Mallorca.
Després de trons i traus i tres guerres mundials i abans dels darrers desastres naturals hi haurà treves i armisticis. Oh, hi haurà pedres i pals com en una altra vida, com en un somni estrany. Sol de migdia damunt d'una ciutat, com entre runes d'edificis, com si res hagués passat.
I d'aquesta publicació recull mapes forestals dels 14 municipis que conformen el Pla de Mallorca, taules de dades actuals, de distribució, de tipologia de boscos, d'extensió de les finques forestals, també de la descripció detallada de més de 60 espècies vegetals característics d'aquests boscos i garrigues del Pla de Mallorca i aproximadament 100 fotografies per reconèixer aquestes espècies i tenir més informació sobre noms populars, usos d'aprofitament tradicionals i saber popular relacionat amb les plantes. I com que, Atentol, ens agrada que les balears facin molta de planta...
Han decidit avui que dedicarem el joc d'Atentol als boscos a l'interior del Pla de Mallorca.
Són les 3 i 24 minuts.
Atentol.
Atentol.
pregunta del dia, perquè avui també tenim pregunta i és la manera que ens agrada que participeu d'aquest programa. Avui la pregunta diu així. Hi ha una planta amb podes medicinals que deien que combatia la grip. No sabem si era una superstició o no, però l'any de la grip, l'any 1918, aquesta planta es va cremar pels carrers de diferents pobles del Pla de Mallorca per desinfectar-ne l'ambient. La pregunta, et sabeu de quina planta es tracta? I tenim tres opcions de resposta.
I d'aquí sí, és el romaní, la ruda o l'alfabeguera.
Què te pareix? La sabies en aquesta?
Jo la sabia.
Sí, eh? Apostaries.
Sí.
Per una d'elles.
Sí.
Es va cremar...
N'hi ha una que pensa que no, directament, i una altra... Que bé, que també... Dubtar. Sí, que podria ser.
Podria. És el romaní que se va cremar l'any 1918, et serruda o et serfabeguera per ajudar a combatre la grip? Aquesta és la pregunta, aquestes són les tres opcions de resposta i, com sempre, per jugar naltes teniu tres opcions.
Exacte, la primera, ens podeu enviar la vostra resposta a l'història de l'Instagram del programa @tentolib3 i la segona opció és telefonar-nos al 971-139-00 i ens donau en directe la vostra resposta, 971-139-00.
Sabeu quina planta es va cremar pels carrers de pobles de Mallorca l'any de la grip, el 1918, per combatre-la? Ara tornem. Writings on the wall. Very superstitious. Letters start to fall. 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bed.
Ràdio és humor.
Arriba el 46è Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. No et perdis el gran concert a la Fundació Miró dissabte 11 d'octubre amb la Camerata de France interpretant Schoenberg, Berio i l'estrena mundial del Zapateado Flamenco de Daniel Tosi. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioaca.com.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Et dona no s'entereu els senyals horaris de les 3 i mitja, som en directe aquí a 3 Ràdio, i avui se l'estí demanant als oients, a menys si saben quina planta es va cremar pels carrers durant la grip de l'any 1918. Teníem 3 opcions, les recordar.
3 opcions, idò, hi va ser el romaní, la ruda o l'ufabeguera.
I he de dir que està molt empatat. Crec que mai abans havia estat tan empatat.
Sí?
Sí, perquè amb un 32% dels vots diuen que és el romaní, un 36% creuen que ets la ruda i un 32% creuen que ets l'ufabeguera. És a dir, que avui...
Està empatadet.
No està clar, no està clar. La resposta no era fàcil. Però ens ha fet recordar aquest episodi, i ara que ve període de grip i que ens avisen de que ens anem a vacunar les persones de risc, doncs està bé també recordar-ho.
Bé, són plantes que desprenen molt aroma.
Exacte, perquè la resposta correcta era, digue-la tu.
El romaní.
El romaní, clar que sí. El romaní, de fet, se té constància que Vilafranca, el manco en aquest poble segur que va passar, se van fer fogueres de romaní durant l'any 1918 pels carrers per ajudar una miqueta a fer net i també que airejassin les cases, obrissin, que passat aire, coses que molts recorden de la pandèmia que varen tenir no fa massa.
Així se desinfectava l'ambient.
Exacte, i feien fogueres de romaní. Idò, moltes gràcies a tot per participar, però ara sí, ha arribat el moment de conèixer els nostres convidats.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Idò, sí, ha arribat el moment de conèixer els nostres convidats. Un convidat aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són els boscos a l'interior de Mallorca. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
El qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Sigueu benvinguts. Comencem.
Qui sou? No m'heu dit el nom.
Noms i adreces.
Biel Vicenç.
I en el telèfon qui tenim?
En Joan Santana, tècnic forestal.
Encantat de saludar-te.
Quina alegria veure't.
Li volia preguntar de quina part del país és.
Bueno, de Mallorca, perquè és difícil dir exactament on.
Joan. Ja som de Reig, som de Consell.
Ah, és que és un país com n'hi ha pocs. Tots aquests arbres, els camps verds, els ocells tan variats. No li sembla?
Sí, molt verd. El que passa és que després de l'estiu s'ha de recuperar tot.
És així, Joan?
Sí, sí, tenim un patrimoni natural i cultural de Balears impressionant.
Treballa pel govern o pel seu compte?
Jo treballava pel govern i encara era una miqueta, però bueno, des de la jubilació ja.
I jo faig feina pel govern, sí. Bé, faig feina pel ciutadà, però pagat pel govern, sí.
Està molt bé, això. Que li paguen bé.
No, no gaire, però bé. No me'ls poden queixar.
Igualment, també. No me'ls poden queixar.
Els animals parlen amb tu?
Els animals parlen amb tu, Biel?
Generalment pot ser que parlin, però no els entenc.
Ja no, ja no. La veritat és que no.
Soc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
M'agrada el muntanyisme i el piragüisme.
I de jo m'agrada, sí, també el senderisme, passejar i gaudir de la natura.
I ara escolteu-me bé, escolteu-me amb atenció. Quin és el seu equip preferit?
Bueno, jo no som molt d'esports, la veritat és que no m'hi ha mai esports.
En Joan?
Jo tampoc. La veritat és que ni del Barça ni del Madrid. Tenc afinitat pel Barça, però la veritat és que no som massa futboler.
Què penseu fer aquesta nit?
Després de sopar, supos que llegi qualque llibre, com sol fer sempre, i gaire poca cosa més.
Jo, donar sopar als meus infants, al banyo i a dormir.
Una actuació extraordinària.
De vegades la sinceritat pot ser fatal.
Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
Estic molt content que hagin vingut.
Som tan encantadors.
No sé quin dels dos em fa més ràbia.
Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
Adéu, que vagi
bé. Fins demà.
I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.
Les han sentit respondre al qüestionari electrònic i ja poden saludar en Biel Vicenç. Com en Biel, benvingut. Biòleg, professor i naturalista. Així vos heu descrit en aquell llibre.
Sí, se pot dir.
Està
que sí.
Fe. Ara ja jubilat, professor jubilat.
Bueno, encara feim algunes classes, però bé, sí. En general, sí.
I també hem sentit en el telèfon en Joan Santana, cap de gestió forestal i protecció de sòl de la Conselleria de Medi Natural. Joan, com estàs?
Hola, molt bé, i vosaltres, fantàstic. Encantat de participar avui amb vosaltres.
Nosaltres també, Joan. I com ha anat aquest estiu? Perquè, clar, cada estiu deveu tenir l'estómac tancat.
Creuar més dits.
Sí, exacte. Sí. Que no passi res.
Bé, la veritat és que gaudim d'unes èpoques d'incendis molt bones, és a dir, tenim uns estius molt bons darrerament, i el que passa és que, clar, és com una sensació agradolça, perquè per sort tenim pocs incendis, però saps que un any o un altre se desmadrarà. Aquí tenim una... Sabem que cada X anys pues, tenim un episodi dolent d'incendis, i bueno, esperarem, creurem els dits perquè sigui el més en van possible, però la veritat és que és una sensació un poquet estranya. Uh-huh. Però bueno, a gaudir d'aquests bons resultats d'aquests estius.
I tant, sí. I també la prevenció, que supos que és important, Joan.
Sí, és fonamental. És a dir, nosaltres de cada vegada intentem posar èmfasi en la prevenció d'incendis, és a dir, si ha hagut molt d'anys on s'ha invertit molt d'adopes, molta inversió pública en els mitjans d'extinció, que és fonamental tenir uns bons mitjans d'extinció, uns bons helicòpters, un bon personal de brigades d'Ivanat formades, especialitzades, és a dir, això és fonamental, tenir uns mitjans d'extinció potents, però sense cap dubte la inversió en prevenció és la solució. Nosaltres sempre dient que l'extinció és la resposta, però la solució passa per la prevenció d'incendis, i per tant s'ha de seguir invertint inversió pública en això, i sobretot no baixar la guàrdia.
Uh-huh. Avui parlant d'unes zones forestals que moltes vegades no enxerram perquè són les zones forestals que han esplat a Mallorca, Biel, perquè tu ho dius en el pròleg del teu llibre, que se parla molt de l'àrea rural, sobretot de l'àrea agrícola d'esplat de Mallorca, però poc de les zones de bosc i de garriga.
Sí, efectivament, és a dir, els boscos de l'interior de Mallorca mai han estat els protagonistes, sempre han estat en un segon pla. Uh-huh. I bàsicament són dues raons. Una, perquè el ver que Mallorca té zones emblemàtiques com la Serra Tramuntana, Serra de Llevant, etc. I l'altra, perquè el Pla de Mallorca, evidentment, és una zona agrària, i esperen que ho segueix qui sent. Uh-huh. I, però, clar, ha cridat més atenció en aquest sentit.
Uh-huh. Com se troben aquestes zones de boscos i garrigues del Pla de Mallorca?
Bueno, el Pla de Mallorca té una... Diguem, la part forestal té una característica, i és que no són grans boscos, sinó que són boscos molt fragmentats, petits, petits boscarrons, etc, però que formen un mosaic, i aquest mosaic està dins una matriu de camp de terrenys agrícoles, camp de conreu, etc, i que cada vegada la ciència té més clar que tenen unes funcions ecològiques i unes funcions de sostenibilitat territorial molt importants, i aposta aquesta heterogeneïtat de bosc, diguem, camp de cultiu bosc, doncs és una cosa que s'ha valorat molt poc, i és una de les coses que doncs me va fer un poquet, me va crear l'atenció per començar a interessar-me i acabar fent aquest llibre.
I fer aquest llibre, que és ben extens, ben divers, mm-hmm. I per fer-lo has hagut de trepitjar tots els boscos de l'Esplà de Mallorca.
Bueno, evidentment. Bueno, sí. Quan parlant d'una cosa, el primer que hem de fer és conèixer-la.
I quants n'hi ha, més o manco?
Bueno, n'hi ha moltíssims. És dir, ja dic, les característiques... Moltes vegades me demanen quins són els grans boscos. No hi ha gran boscos en l'Esplà de Mallorca, no és com a la Serra Tramuntana. Precisament la seva característica no és aquesta. És vera que tenim extensions de bosc prou grans, com per exemple les que ocupen normalment els Puigos, és a dir, el Massís de Randa. Després tenim, per exemple, la zona de Petra, tota la zona de Bonany, la zona d'Espui de Sant Nofre, etc. Però generalment són petits boscos, petits alzinars, petits pinars o petites garrigues que tenen poques hectàrees i que, com dic, estan formant un mosaic.
De fet, també tradicionalment la gent d'Esplà de Mallorca solia tenir un trosset de garriga, que així li deien, que és allà on anava a cercar llenya, allà on anava a cercar qualque agre d'esclatassants o de bolets o... Això se va perdent, o...?
Sí, s'ha perdut molt. De fet, un dels problemes que tenim són que tots aquests usos tradicionals s'estan perdent o s'han perdut. Sí, efectivament, abans era molt important per la gent, i quan dic abans, un parell de segles abans, tenir aquests boscos eren molt vius. És a dir, no just s'alimentaven de coses d'herbots, sinó també de moltes altres, moltíssim. Podríem parlar de moltíssimes utilitzacions que se feien i aprofitaments. De fet, aquestes petites boscos moltes vegades associades algunes possessions d'això que tenien el nom de Platas, que encara la trobam a molta toponímia dins d'Esplà de Mallorca.
Sí, moltes platas, moltíssimes.
Efectivament, eren zones normalment tancades de paret i que solien utilitzar per deixar bestiar les ovelles, etc., per allà pasturant i aprofitaven els fruits naturals, les herbes, etc.
Platas i rotes, perquè també... Sí. Quasi tots els pobles tenen rotes.
Sí, però les rotes ja eren, diguem, zones a l'enrevés, zones, diguem, que hi havia vegetació natural i que se posaven normalment després a conreu.
D'acord, és a dir, que se llevava...
Efectivament. El que passa és que el que hem de tenir en compte avui en dia és que, clar, moltes d'aquestes zones ha hagut abandonament agrícola, un dels problemes que té Esplà de Mallorca ara mateix, i, clar, el bosc s'ha recuperat. El que passa és que aquesta recuperació de bosc, bé, això supos que en Joan mos ho podria dir molt millor, evidentment, a vegades no té les característiques que hauria de tenir si l'haguéssim deixat, diguem, sense actuacions antropològiques.
Home, clar, en compte mos ho, això, com és?
No, ho ha dit molt ben Biel, és a dir, el que passa és que tenim una gran massa forestal de Balears, tenint en compte que pràcticament el 44% de la superfície de Balears és superfície forestal. 185.000 hectàrees són superfície de boscos, pinars, alzinars, sabinars, ullestrars, i són uns espais que tenim a dia d'avui molt identificats, Serra de Tramuntana, etc. Però sí que el que passa és que, bueno, són uns boscos vulnerables, perquè no només per incendis forestals i per aquesta situació d'abandonament rural que heu comentat, sinó que, bueno, és a dir, els efectes del canvi climàtic són patents, és a dir, els boscos estan sofrint sequeres extremes, estan sofrint unes temperatures inusualment elevades, i això fa que el bosc estigui en una situació de caïment o una situació de malaltia bastant important. I, bueno, se tracta d'acompanyar aquests boscos en aquest canvi climàtic perquè aquesta transició d'aquests boscos, és a dir, la regeneració d'aquests boscos sigui el més adaptada en els nous climes que venen, en els nous usos, en el nou territori, en definitiva. Mm. I, bueno, hi ha un repte aquí per endavant.
Però hi ha una paradoxa, no? Perquè, és a dir, l'acció humana és important en el sentit de que està bé que hi vagin els animals per fer net, per manteniment, per tenir celler... si hi ha un arbre mort, fer llenya, etcètera, etcètera, però per altra banda, l'acció humana també pot ser contraproduent, no ho sé. Hi ha un terme a mi, suposo.
Sí, és així, és a dir, se tracta de gestionar per conservar, és una miqueta resum de tot això, no? És a dir, la gestió ben entesa és bona, i de fet aquests usos que ha descrit en Biel Vicenç de manera magnífica en el seu llibre, d'una manera amb una cura i amb una sensibilitat extrema, que això és una petita joia, el que ha escrit en Biel Vicenç per posar en valor boscos de l'interior de Mallorca, com dirien moment en la conservació d'aquests espais, és a dir, la treia la llenya que s'havia d'aprofitar, s'utilitzaven els bodes que s'havien d'utilitzar, és a dir, se mantenia per bestiar perquè fos una zona de refugi. En definitiva, hi havia un ús cultural i un ús d'aquests espais que anaven amb harmonia. Evidentment, a dia d'avui, pues, no cal remarcar, pues, és a dir, els efectes de l'urbanisme, l'ús desmesurat de la ruralia de Mallorca, que s'ha urbanitzat, per dir-ho d'alguna manera, i amb usos més urbans que no agraris, pues això també, evidentment, condiciona l'estat de salut d'aquests boscos.
Mm. Clar, aquesta és l'altra. Hi ha cases dins les Garrigues? No.
Bueno, avui en dia una de les disfuncions que té el Pla de Mallorca és actualment l'urbanisme. Mm. L'urbanisme i sobretot els usos que són estranys en l'ús agrari que tenia el Pla. Usos recreatius i fins i tot, darrerament, fins i tot grans infraestructures energètiques, per exemple, parcs solars, macrogranges, etcètera, etcètera. Clar, tot això s'ha doncs, d'encaixar i evidentment la natura, doncs, és una disfunció que veurem com se podrà solventar.
Clar, cases disseminades. Com s'acompanya aquest acompanyament d'aquesta gestió de la massa forestal de combustió des de l'administració? Com s'acompanya, per exemple, per ajudar en aquesta gestió, sobretot de propietaris privats? Sí, un dels problemes que ens enfrontem, precisament ho has comentat, en el Pla de Mallorca hi ha més de 60.000 propietaris de finques rústiques, distribuïts entre els municipis que ha destacat en Biel Vicenç en el seu llibre. Gestionar 60.000 propietaris és molt complex, molt difícil. Heu de tenir en compte que a Balears el 93% de la superfície forestal és privada. Només tan sols un 7%, és a dir, unes 15.000 hectàrees són d'utilitat, de titularitat pública. Però és que en el Pla de Mallorca no arribam pràcticament ni un 2% de la seva superfície forestal com a pública. És a dir, si llevam la comuna de Lloret, que són unes 200 hectàrees, ja no hi ha superfície pública per gestionar. Aleshores, això implica els propietaris privats. Hem de mobilitzar els propietaris privats perquè facin gestió de la seva finca, perquè facin prevenció d'incendis, sobretot, però també adaptació dels boscos a les noves situacions de canvi climàtic que comentàvem. Per tant, és un repte importantíssim. I sí que és indubtable el paper que tenen els boscos avui en dia per la salut, per la qualitat de vida. Tothom demanda gaudir d'aquests espais forestals. No importa dir com està la comuna de Lloret precisament, un cap de setmana d'hivern on hi va moltíssima de gent. Perquè la gent té aquesta necessitat de gaudir d'aquests espais. I clar, amb tanta poca superfície pública, aleshores se fa molt difícil de gestionar. Per tant, jo crec que en Biel està d'acord en jo que és importantíssim incrementar la superfície pública no només en el Pla de Mallorca, sinó a totes les illes.
A més, en aquest llibre en Biel també fa un recull molt important, molt destacat, de les plantes, de la flora que hi trobam. Què hi destaca? Quina flora destaca en aquestes Garrigues?
Bueno, mira, un dels objectius de fer aquest llibre era que quan anàvem amb sos companys moltes vegades d'excursió, fer passejades, etc., me diuen aquí, és que totes les plantes m'apareixen igual. I cansat de sentir això, doncs dic, doncs farem una cosa. Dic, com a mínim, quan surtis en el bosc, aquí hi ha unes 70 plantes, que són bàsicament les que se veurà una persona, i que, per tant, són bones de reconèixer. I el que m'he intentat és, a part d'explicar-les, m'he enfocat això bàsicament a dues coses. Els aprofitaments que se feien d'aquestes plantes, que molts, com dèiem, s'han perdut, i també per què s'anomenaven d'aquesta manera. És a dir, tant la nomenclatura científica com la popular, perquè he trobat que era interessant i era una de les coses que poc s'havia fet poc.
I d'avui ja els sentiu. Amb en Joan Santana i en Biel Vicenç parlam de plantes, de boscos de l'interior de Mallorca i també de plantes endèmiques, és clar.
A la Garriga aquí hi ha estepes, pins, mates, oastres...
I lletoves.
Sí. Penars.
Espargueres.
Després hi ha... Bolics. Molt de bolics també hi ha en el camp, ara.
Que tenim un redol d'estelma que se diu la paloella, perquè s'hi feien paloes, que són una espècie d'esclat de sang que damunt fa com una trompeta.
Estepa blanca, estepa negra, estepa borda...
Garroguer, figuera...
Sabina, ametller...
Romaní...
Barrumbí...
Caprígola...
Molts de pins...
Pins, Sapell, Ginebra, Bruc, Ginesta, Ruda Molta, Morts de Ronsacs,
algun llepassó,
Ribots,
i, bueno, hi ha les típiques plantes que són per bestiar, com pugui ser margall.
El que no m'agrada d'anar són les llevomes.
És una planta que és molt picosa. Tenen com uns 4 o 5 puntes, fa molt de mal.
Jo havia sentit com herba picosa, també.
Herba picosa o llevoma.
Sí. Un arbre molt punxós, molt punxós, i aquí es diu xacorrells, i anàvem a fer xacorrells per començar foc en hivern.
Sí, està pla. Quan surt del poble, ja hi ha molta part d'ella.
És llarrilla.
Qui ve més marina?
Vidència marina.
Sí. Sembla ser que és perquè antigament, com que el camp estava més conrat, les terres que eren menys vàlides per al cultiu eren les que eren més a prop de la mà. I per això les terres de més a prop de la mà eren les que tenien bosc. Llavors, per extensió, tota zona de bosc s'ha passat a dir marina, encara que no necessàriament sigui de vora la mà. Vento.
Pensar i contestar, tot és començar.
Ens ha agradat sentir aquesta gent perquè han tingut un dubte, perquè a Menorca, a Garriga, se diu Marina. I en Vial, ara vos explicaré per què, i en l'estiu diu el Gaida també. El Gaida era Marina, i jo de sempre havia pensat que era perquè Pentura, des d'allà, ja veien la mà.
Sí, però no exactament així, perquè tenim topònim de Marina, per exemple, dins el Gaida, dins Vilafranca, i per tant, no estem de vora la mà.
No, clar. Exactament.
Però sí, efectivament, és dir, Garriga, que també és un nom molt peculiar, perquè Garriga, per un català o un valencià, no és la mateix que per nosaltres, Garriga té un altre significat, la Garriga que està més propera a la mà, però sobretot s'està damunt terrenys argilosos i està format per estepa sobretot d'aquesta llimonanca,
sí.
I sobretot també molt per buts baixos, en això li solem anomenar Marina.
D'acord, sí que també n'hi ha moltes a Llumajor.
Efectivament, sí. És a dir, les grans marines que tenim avui a Mallorca són les de Petra, les de Llumajor i les de Falanitz. Són tres àrees molt grans. I després la Garriga és perquè en el País Valencià i a Catalunya li deien Garriga quan hi ha garric. I garric és el que és una planta que nosaltres anomenem coscoll. Per tant, mai nosaltres, és a dir, si cercam la típica definició en el diccionari normatiu, mos dirà que és un matorral, allà on hi ha arbuts, tipus garric. Però clar, aquí nosaltres no utilitzem mai garric, per tant, el nostre concepte de Garriga no pot venir per aquí. I com diu en el Cove Moll, per nosaltres és senzillament una garriga que té pocs arbres. Es diu, seria un bosc amb pocs arbres i molts arbuts.
Que interessant. Molt bé, gràcies, Biel, per descriure-ho. Tot això i més, boscos a l'interior de Mallorca, aquell llibre editat per Documenta Balear, que és una preciositat. Ara vos faran jugar una mica amb les paraules i haureu de dir, començant per en Biel, a mi que li tocaran en Biel. Fet, i de carraca. Tendràs, Biel, 30 segons per enumerar noms de boscos o finques de garriga de l'interior del Pla de Mallorca. Va de fer. Ah, oïda. Temps.
La veritat és que n'hi ha molt físics. Jo que sé, per exemple, la talaia, la alzinar de la talaia, espinar gran, espinar petit, la tenassa vea, per exemple, espinar d'en Verona, espinar de na Simona o d'en Simona, que deien, per exemple, Sergi Alagada d'en Fonoll, s'alzinar... De... Sí, és que n'hi ha moltíssims. És dir, són topònims. La topònim és una de les coses que recoïm i la veritat
Exacte.
És que és d'una riquesa impressionant.
I
noms
preciosos, eh?
Sí. N'hi ha molt de populars i n'hi ha que se fonamenten molt en son nom col·lectiu de les plantes.
I dels atroparem tots en aquest llibre.
Efectivament.
Molt bé, Biel. Joan, és el teu torn. Man, que te tocarà tu.
No, sé si ho superaré, no?
Sí, Joan, el
no
manco
sé,
ho igualaràs.
Yeah. Tot us ajuda.
Tu hauràs dit noms de les plantes que hi ha en els boscos del Pla de Mallorca.
Això en Joan ho sap.
Uf, també n'hi ha moltes. Bona, xiprell, bruc, boix, no sé si n'hi ha molt, però bueno, esparreguera, arbocera, garrover del dimoni, càrritx... violeta de penyal, no sé si n'hi ha aquí, lletrera, cirerer de pastor, fonoi marí, olivella, estepa negra, estepa llimonenca,
Estepa blanca, romaní, que ho heu parlat abans.
Molt bé, Joan. Temps, molt bé, molt bé. N'ha dit moltíssims, eh?
Has superat a enviar-la.
Sí.
Bueno, no sé jo.
De totes maneres, estan tot molt ben recollits i explicats sí. en aquell llibre Nom Popular, Nom Científics, i val molt la pena, si vos agrada i vos interessa aquest tema. Molt bé, doncs aquesta ha estat la primera prova, però en tenim una altra i és aquesta.
Guanya qui la sap més llarga.
Au, i ara vos faran dues preguntes per amb relacionades amb els boscos de l'interior del Pla de Mallorca i començarem per tu, Biat Vicenç. Primera pregunta, mensa, Gatova o Gatosa, que li deim? Jo crec que Gatova. Vosaltres que li deis?
Per la zona Llubí també se li diu Gatova, tot i que no n'hi ha. La Gatova és una planta amb una distribució una mica especial.
Ah, sí? Ara, mira, ara en parlarem. És aquest arbust espinós de flor groga que, segons dius en el llibre, per la semblança se pot confondre fàcilment amb la gelaga. Però aquesta té les espines més abundants, llargues i primes. Té una floració groga llimona molt vistosa i es pot contemplar pràcticament a final d'hivern. El nom científic és Genista tricuspidata, perquè tripusqui, això, aquest nom llatí, vol dir tres puntes. No el tornaré a dir per si un cas, que ja l'havia dit bé. Però nosaltres te volem demanar el nom popular Gatosa. Sap per què rep aquest nom, segons el Cove Moll?
Idò, Biel, tenim dues opcions. Perquè és una planta que engata... O perquè és un derivat de gat per comparació de les punxades d'aquestes plantes en les rapinyades de moix.
Efectivament, és la segona part, perquè és una planta que rapinya molt i qui més qui manco ha patit coques que rinxada anant per bosc.
Efectivament.
I així és.
Que curiós, però, que se digui gató per això de gat i que sigui, tingui aquesta assimilació en els moixos.
És un perill de plantes, per exemple, l'esparreguera de gat i, per exemple, el gat maimó i aquesta mateixa que tenen el nom de gat, sí, efectivament.
Molt bé, molt bé. Mos ha cridat molt l'atenció. Segona pregunta, mama. Hi ha molt de llinatges que fan referència a l'agricultura, a les plantes i en els arbres. Trobam roure, noguera, pi, oliva, lladó, però n'hi ha de cada vegada més gent en desconeix el seu significat, com per exemple el llinatge Artigues. Sap que és una artiga?
I és una terra tractada per la conrada o és un bosc atapeït?
És una terra conrada.
I així és.
Aquesta sí, per tant, no seria allò que tu has recollit aquí. O sí, Artigues?
No, perquè les Artigues dins el pla no és un nom que s'utilitza
no?
gaire.
Se fan servir altres noms?
Sí,
o...
sí. sí. Mm-hmm.
Bé. Idò, molt bé, que hem de dir Biel, fantàstic. No en tenia secret per en Biel. Però en Joan crec que tampoc, eh? Joan, les preguntes per tu,
mem. Ah, sí.
Començam, la murta, una planta que també és molt, molt sovint, és molt important a les nostres illes, ha tingut molt d'usos també en medicina popular. Ara s'utilitza bàsicament en perfumeria. De fet, la paraula murta prové del grec mirtos i vol dir perfum. Les branques i les fues de la murta s'utilitzen per decorar moltes festes, encara ara, moltes festes populars. La murta també en fan vi, però la pregunta que volen fer-te és si saps a quina de les quatre illes no hi ha murta.
I de Joan, a Menorca o a Formentera?
Home, jo m'ho he agafat, Jo diria que Formentera és allà on no hi ha murta.
I nau.
I és així, no?
Així sí, és.
Bien, ho corroborar.
Sí, sí, sí.
No hi ha murta a Formentera?
No, no
I com així? Que curiós.
Bueno, no, teniu en compte que Formentera té un clima molt més sec i sí. aquestes plantes no són... La murta necessita sols profunds i humitat en profunditat.
I n'hi ha molt... I en el bosc d'Esplà de Mallorca n'hi ha... Molta, no?
No, en el Pla de Mallorca n'hi ha molt poca. Just la trobarem bàsicament per la zona del massís de Randa. El que sí n'hi ha és tota la part de Reiguer, la falda de tota la Serra de Tramuntana. Se necessita humitat i sol profund.
Hi ha una similitud interessant entre Mallorca i Menorca, tenen moltes espècies comunes, i en canvi Pitiusa és una altra història, no?
Sí, efectivament, efectivament.
És així. Molt bé, mireu tot això que m'ha après. Acabam. Set senyal d'estens són també sabidoria popular. I ara vos farem una pregunta recollida en el calendari folclòric del Parc Ginard. Menys si sabeu què vol dir, si va ploure un poc, l'aigua començava a corrinyar. Heu sentit mai la paraula corrinyar? Què vol dir?
Es corre més que les primeres gotes de pluja o es fer regalim pels camins.
Jo crec que és la primera.
Sí?
M'has emplegat aquí.
Corrinyà, fer regalim.
Tu, Joan, ho sabies?
S'ha animat molt, també.
Sí, sí.
Sabeu que la climatologia ja no. Ja.
T'he llençat.
Ai, molt bé, ja no tenim més temps, però moltíssimes gràcies, Joan Santana, una ferrada forta.
Et faltaria igualment, Margalida, una abraçada forta.
Gràcies, igualment, Joan. Contenta de parlar amb tu. I Gabriel Vicenç, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Un plaer. Enhorabona per aquest llibre, Boscos a l'interior de Mallorca, Natura i Cultura. L'heu presentat a Palma, a Llubí, però encara queden presentacions.
Sí, efectivament, el presentam divendres dia 17, a Montuïri, a la Biblioteca Municipal, a les 8 del vespre, i aprofita per convidar la gent per anar-hi.
Uh-huh. Molt bé. I altres presentacions que també anireu
fent? Sí, jo crec que se faran bastantes. És a dir, n'hi ha un parell ja de paraulades per Pla de Mallorca, perquè evidentment és un llibre que s'acosta molt a tots els 14 plables que formen la comarca.
Mm. I de Boscos a l'interior de Mallorca, Natura i Cultura, de Gabriel Vicenç, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Encara en podíem parlar molt més, però bé, fet un resum de tot allò que hi ha en aquest llibre.
I moltes gràcies, Joan, també.
Gràcies. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.